Ràdio L'Escala.
La xarxa. Arenys. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. L'incendi de la Ribera d'Ebre avança sense control cap a les Garrigues i al Segrià. De fet, els bombers de la Generalitat, conjuntament amb 5 dotacions dels Mossos d'Esquadra, han dut a terme les tasques de confinament de la població de Bòbara i Maials. I a més, per fer un resum del que està succeint aquesta tarda amb els incendis forestals al nostre país, aproximadament a 20 quilòmetres del foc de la Ribera d'Ebre, els bombers de la Generalitat han informat que treballen amb 10 dotacions, una aèria i un suport de l'UME en l'incendi a Fatarella, que crema des de les 3 i 2 quarts de 4 de la tarda aproximadament. Segons agents rurals, ha afectat una superfície de 2 hectàrees i estan tallades 2 carreteres entre Fatarella i Vilalba dels Arcs. I un foc ha cremat 1.850 metres quadrats de la zona del Collell de Casals al terme de Capdavànol, al Ripollès. Les flames s'han declarat cap a quarts de 3 de la tarda en aquest punt on hi havia vegetació forestal i s'hi han destinat 2 helicòpters bombarders i 7 dotacions terrestres dels bombers. Els bombers han aconseguit envoltar l'incendi cap a les 4 de la tarda i tot i que encara no es dona per estabilitzat, només continuen sobre el terreny les dotacions terrestres. A la zona on s'han declarat les flames no hi bufa el vent. I coincidint amb aquestes onades de calors, moltes piscines municipals també han tingut i han declarat l'entrada gratuïta, i és en el cas a Sant Cugat, a la del Parc Central i la de la Floresta. Serà de gratuïta mentre ho dic aquesta onada de calor. Ens informen des de Cugat.cat la Clara Bardagí.
Bona tarda. Tot i així, l'accés a les piscines de Sant Cugat es limitarà per motius de seguretat un cop s'arribi a l'aforament màxim permès. La mesura s'incorporarà a partir d'ara al protocol d'actuacions previstes en cas d'episodis de calor. Cal recordar que l'Ajuntament ha activat en fase d'alerta el manual d'actuació bàsic del Pla de Protecció Civil pel risc d'onada de calor. Els serveis socials també han posat en marxa un servei d'atenció especial cap als més vulnerables, com persones grans, malaltes o que viuen soles. Segons les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya, les temperatures seran especialment altes a partir d'avui i sobretot demà, divendres. L'episodi s'allargarà almenys durant tot el cap de setmana.
L'alcalde d'Olot, Pep Berga, afirma que no és ingenu, sap la complexitat que suposa una obra com la de la Variant. Tot i així, mentre el compromís de pressionar perquè l'inici de les obres arribi a aquest mandat, de moment ja s'ha reunit amb el conseller de Territori, pocs dies abans després de ser investit. Olot Televisió, Paula Núñez.
Bona tarda. Mentre que l'alcalde de la Vall d'en Bas veu difícil que les obres de les Variants arribin dins del present mandat, l'alcalde d'Olot creu que sí és possible. L'acord amb la resta d'alcaldes el manté, però perquè les obres arribin abans dels propers 4 anys. Pep Berga és l'alcalde d'Olot.
Posem-hi un any i mig. Jo em comprometo a anar, doncs, al moment que redacten els pressupostos de la Generalitat, anar a insistir de la importància que ja es comencin a posar partides, que entrin màquines, que comencin. Jo no em posaré a casa dels altres, és a dir, jo com han de solucionar el traçat de la Variant a la Vall d'en Bas i a les Preses, evidentment que tinc ganes que se solucioni, que vagi al màxim de pressa possible, però la nostra pressió en aquest moment és el terme municipal d'Olot.
Una de les primeres accions que Berga ha fet com a alcalde ha estat reunir-se amb el conseller de Territori, Damià Calvet, que li ha ratificat el compromís per la Variant i li ha confirmat que el paviment sonoreductor que demanaven els veïns de la plataforma No és un vial, és un carrer, s'aplicarà a l'Avinguda Sant Jordi a l'agost.
I acabem parlant d'esports. Neto, nou jugador del Barça. El club ha fet oficial l'arribada del porter del València per 27 milions, més 9 en variables. I avui en bàsquet comença l'europeu amb 6 catalanes i Lucas Mondeló, del tècnic de la selecció espanyola, busca reeditar el títol. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Ribera d'Ebre, els empresaris han donat vacances als seus treballadors durant el dia d'avui. Alguns empresaris han donat festa als seus treballadors perquè vagin a apagar els incendis i vagin a ajudar a les tasques d'extinció. Ens consta també que des de la Unió de Pagesos s'ha posat a disposició dels bombers no només les basses d'aigua, sinó evidentment també els tractors i tot el material que pugui tenir accés a les zones orogràficament molt complicades on ara mateix està cremant. I el pitjor de tot, i és que tot just queden 5 hores de llum. D'aquí, amb sort, sent optimistes, d'aquí 3 hores, no 5, 3 hores, els mitjans aeris hauran d'aterrar i, per tant, quedaran una nit més els mitjans terrestres intentant, com a mínim, controlar el perímetre d'aquest incendi, que ha cremat ja llargament més de 5.000 hectàrees, que es dibuixa com el pitjor dels darrers 20 anys i que certament fa tema dades i quantitats d'hectàrees cremades que són del perfil més negatiu. En tot cas, nosaltres al llarg de la propera hora seguirem informant i cap a 2:15 mirarem d'ampliar la informació que us estem oferint. Ben trobats, tercera hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Seguim endavant amb el programa i ho fem, com sempre fem a aquesta hora de la tarda, coneixent el preu del peix. Cap on anem avui, Daniel?
Doncs avui anem cap a Cambrils, municipi que a partir de dilluns recuperarà la normalitat de l'activitat pesquera, però que ho farà una miqueta de ressaca, perquè estan en plenes festes de Sant Pere. Anem a saber com està també sent aquesta setmana entremig festiva i també laborable per a aquelles embarcacions que sí que poden feinejar amb la secretària de la confraria de Cambrils, la Clàudia Masdeu.
Clàudia Masdeu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està anant la setmana i com ha anat el dia d'avui?
Doncs bueno, ja estem amb els preparatius perquè les embarcacions d'arrossegament comencin l'armada el dia 1, la setmana que ve.
Explica'ns una mica, Clàudia, a nivell del sector pesquer, que encara, doncs, que durant aquests 2 mesos d'aturada biològica han estat treballant. Ara mateix, doncs, quins són els preus que s'estan pagant a la llotja i quines espècies, doncs, s'estan capturant més a la confraria cambrilenca?
Doncs, mira, ara amb la venda del tresmall, amb la subhasta dels peixos de tresmall que portem durant aquests 2 mesos de la veda d'arrossegament, com us he dit alguna vegada, els preus sempre acostumen a pujar, no? Baixa la quantitat i el peix de Cambrils, doncs, és un peix sol·licitat i valorat. Llavors això fa que durant aquests 2 mesos que anem més justets de peix, com aquell que diu, faci que pugin els preus. Aquesta setmana s'ha agafat una miqueta menys de peix, ha fallat una mica tant la sèpia com el pop en quantitat, i el preu, doncs, bueno, la sèpia entre 13 i 15 euros al quilo i el pop entre 6 i 7. Però, per altra banda, ha anat bé perquè ens han portat espècies que no sempre en tenim i que, bueno, que normalment acostuma a ser algo més esporàdic, com la llangosta o la polla, que la llangosta ha anat a 30 i pico i la polla a 20 i pico euros, més o menys.
Per tant, bueno, preus que van en funció també del nivell de captures, que poden pujar, poden baixar una mica. Ara ens deies, la setmana vinent tornem a l'activitat normal. Aquests mesos serveixen per posar punt les embarcacions, no?
Sí, sí, exacte. Aquests 2 mesos han estat les embarcacions, doncs, posant-se al dia, fent totes les reparacions que toquin, totes les adequacions. Al final, qualsevol embarcació que està al mar, doncs, necessita tenir un manteniment. I més, doncs, quan ells van a treballar tots els de dilluns a divendres durant els 10 mesos de l'any. I bueno, volen poder anar tranquils a la mar amb la seguretat que comporta. I bueno, els hi toca, doncs, això, doncs, ficar-se al dia en quant també a papers, no només el manteniment de l'embarcació, sinó tots els papers, inspeccions i tota la documentació que tots els requisits que han de complir per tornar a començar una bona temporada.
I, Clàudia, ho deia, ràpidament, comenceu, bueno, esteu en plenes festes de Sant Pere, o arrencareu ja amb les activitats? Suposo que també els pescadors viuran, abans de tornar a l'activitat, la seva festivitat.
Sí, sí, aquest cap de setmana és un cap de setmana intens aquí a Cambrils, tant des de la festa major del poble com passant per la trobada de Vera Llatina. I bueno, també fem el dinar de Sant Pere tots els dies 29, tots els Sant Peres, que és un dinar per als pescadors jubilats i les seves viudes, les que hi siguin en el seu cas, i, bueno, i fem un dinar en commemoració i per, bueno, per felicitar aquests pescadors que hem tingut al llarg de tota la cofraria.
Doncs, Clàudia, t'agraeixo molt que ens ho has explicat, que passeu uns bons dies, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Navega amb el Far.
I molta atenció si us agraden els nusos mariners o voleu aprendre a fer-ne, perquè el que ara us explicarem, i ara que ara us explicarà la Cristina Cantal, segur que us atraurà. Cristina, on ets?
Bona tarda. Doncs mira, estic aquí precisament al Museu de la Mediterrània on hi ha l'exposició de nusos mariners. És una exposició produïda pel Museu de la Pesca, però que ara el tenim aquí a Torroella de Montgrí. I per parlar-ne tenim aquí en Gerard Croset, que és el director del Museu de la Mediterrània, i en Raül Mata, que és tècnic del Museu de la Pesca a Palamós. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Aquí hi ha molts nusos. Bé, una vintena, no? Hi ha aquí, Raül, ara mateix?
Exactament, una vintena de nusos.
Però realment hi ha molts més nusos mariners.
De nusos n'hi ha de totes les facetes del món, però els mariners, que són molt especialitzats, sí, n'hi ha moltíssims. Ara comentàvem, n'hi ha més de 1.000 i encara en trobaríem més, eh?
Però aquí ja heu recollit una vintena, que us sembla, fem una mica de tour, perquè entrem per la porta i trobem directament el 8. Què és el 8?
Cristina, ens acabem de saltar l'itinerari, mira.
Home,
començaríem
per... Home, mira, has vist, jo és que...
Ella entra per la porta ja...
Saps? Sí, jo és el primer que he vist. Vale, entrem per la porta, ara sí. Quin és el primer que trobem, Raül?
Mira, el trobem al mig nus, que té nom de mig, no, no té ni de nus sencer. D'acord? És el més senzill, però és un nus bàsic, com que té una funció molt específica, està considerant nus. Aquesta exposició l'hem pensat perquè anem de fàcil a complicat. Cada vegada anem complicat més. Comencem amb els més nusos més bàsics i anirem complicant. D'acord? Hem començat amb els nusos que es diuen de tope, aquells que es fan als extrems d'un cap per impedir que un cap s'escapi d'un busell o de qualsevol mena de forat, o simplement que servien per posar les puntes d'un cap perquè no es desfilessin.
I aquí el tenim amb una corda realment gruixuda.
Aviam, i entrem en matèria ja, Cristina, si et sembla. Aquesta exposició està dissenyada perquè sigui interactiva, això que està tan de moda avui en dia, però en aquest sentit molt manual. Mireu, cada nus, sí? Tots aquests 20 nusos, tenen un plafó amb l'explicació de per què serveix i com es fa, amb el dibuix corresponent, en català, en castellà i en anglès, perquè ens obrim a tot tipus de públic, i més ara que arriba l'època d'estiu, i llavors tenim un cap gruixut, Cristina, el tenim aquí davant, on es veu el nus fet, que es pot observar, i un nus i un cap petit perquè la gent pugui fer el nus i pugui disfrutar fent-lo, desfent-lo i amarrant-lo. És perquè la gent hi participi realment.
Per tant, el gruixut seria la mostra, realment, per veure com s'ha de fer, i aquí, ara aquest petit, podria provar jo a veure si me n'en sortiria, no?
I tant, serà el repte.
Serà el repte, perquè precisament, Gerard, també hi ha tallers, o sigui que realment també, com bé deia, és una exposició interactiva i la gent doncs pot participar activament.
Sí, exacte, serà una exposició d'estiu i nosaltres teníem ganes de, a part de que la gent pogués aquí practicar amb l'exposició, organitzar uns tallers, que n'organitzem tres, doncs per ensenyar-los, perquè si no se n'acaben sortint fent-ne els ells, tot i que està molt ben detallat, doncs aquí tindrem gent especialista que ens vindrà a ensenyar com es fan.
A veure, ja t'avanço, Cristina, que hauràs de fer un nus, ja t'ho dic ara, és a dir, aquí si hi ha cosa interactiva i aquí hi som, haurem d'aprendre.
Home, ara estem a la zona senzilla, eh? Podríem començar,
no, doncs
si
ja ens esperem una mica, ens esperem 10 minuts, no pateixis, anem passant uns quants nusos i ja arribarem a la zona mixta, ja a la del mig ja ens hi posarem. Escolteu, de fet parlàveu més de 1.000 nusos, aquests són els principals, els 20 més utilitzats. Cada nus té un objectiu i té una feina. De fet, diuen que els bons mariners i els mals mariners es coneixen per saber utilitzar cada nus en el lloc i pel motiu adequat.
Sí, correcte. Cada nus té una funció. Això està clar. Dius-ho també que són nusos que es fan servir a mar, però com que no pot ser, venim del Museu de la Pesca, no pot ser d'una manera, hi ha nusos molt específics del món de la pesca, dels pescadors. I si deixa'm dir-te que cada nus ha de ser molt específic per la funció que fa, però molt especialment s'ha de poder fer i desfer amb facilitat. Això és molt important, perquè fer un nus que no es pugui desfer llavors no ens servirà per res, l'haurem de tallar. Penseu que els nusos, i sobretot abans, que eren fets de fibres orgàniques, que amb l'humitat de mar, amb el sol, amb el salitre, es feien malbé de seguida, se sucaven i costava molt, molt, molt desfer-los. Per tant, primera idea clara d'aquesta exposició, un nus ha de ser tan fàcil de fer com de desfer. Evidentment, ha de tindre una utilitat concreta.
Molt bé, doncs ara parlaves de nusos molt, molt, molt específics de pescadors. En tenim algun, òbviament, per aquí. Quin m'esculls?
Mira, ara per portar la contrària,
sí?
Estem davant del frare, d'acord? El frare és un nus que se'n diu de top, és d'aquells que servien per amarrar les puntes d'escats perquè no es desfilessin, bàsicament, i eren els que feien servir els frares, no em preguntis si els agustins o els franciscans o quins, per els feien servir de cinturó. Com que se li desfilaven les puntes, feien servir aquest nus per amarrar a les puntes del seu cinturó, per amarrar-se la sotana o com es digui el tema, no? I llavors per això ha quedat aquest nom de frare.
I això és ràdio. Intentem explicar una mica com és aquest nus.
Bueno, és un nus força estètic. En aquest cas que tenim aquí davant són tres voltes sobre si mateixa que s'escanyen en ell mateix. I seria un acabat de final de cap.
Molt bé, doncs seguim avançant, Josep Maria, que sí. Et sembla? Mira, ja me n'assenyala un, el té claríssim. Mira,
a veure.
Pel que jo volia començar.
Quin, el de 8?
El 8. Jo aquest em veig capaç de fer-lo, o no? Què creus, Raül?
Jo et crec sí, molt optimista, ja t'ho dic ara, també. No és fàcil.
Mira, ho sabrem en 3 segons, ara sí? Ens hi posem. Però si dius que el 8, com podem veure, té una forma de 8, i ha agafat aquest nom. És un ús de tope, també. Aquest es fa servir molt amb vela lleugera. És molt ràpid de fer, molt ràpid de desfer, i serveix per fer de tope pues, amb una escota o amb un passador.
Doncs mira, jo que porto ara una temporada al far i que realment vull fer esports nàutics, perquè no n'he fet mai, i pues, mira, si aquest té a veure amb la vela lleugera, m'atreveixo. Tu m'ho vas explicant mentre jo el vaig fent, què et sembla?
Vinga, que t'aguantin el micro, sí? va.
Espera't,
que t'agafin el micro. Raül o Gerard, agafeu el micròfon i la Cristina es posa a fer el nus de 8. Vinga, a veure, com ho fem, això?
Bueno, si anem descrivint aquí ara, sí. L'ha desfet de manera perfecta.
Sí, no, desfés.
Ara tenim el cap, perquè s'ha de dir cap i no corda.
Sí, senyor, molt bé. És un dels primers errors,
És de les primeres coses que he pres en aquesta exposició.
Sí,
tenim,
senyor,
caps i no cordes.
Perquè, a veure, la frase és, en un vaixell només hi ha una corda, la del rellotge. Sabies això?
En ocasions, si algú té una guitarra, també en pot haver-hi alguna més. Però sí, ho has dit molt bé. Si hi ha guitarra, pot també hi ha cordes o un rellotge. Penseu que abans els vaixells, els rellotges solien ser de sorra,
També
o sigui
és
que ni això. Vinga,
va.
La Cristina comença...
Tu m'has de guiar, Raül? A veure, com hem de fer?
Doncs permeteu-me que li passi... Ens anem passant els micros, Li passem en Gerard.
Mare de Déu, anem passant. Quin lio. Acabarem a nosaltres.
Vinga, no, anem comentant la jugada mentre en Raül i la Cristina aquí van provant de fer el nus.
Fixem en el plafó, podem fer el nus pas a pas. Pas 1... Seria fer una vaga aquí baix, el cap, el xicote. Penseu que l'extrem d'un cap es diu xicote. Ui, hauríem de començar pel principi, Gerard? Penseu que un cap en diguem xicote, l'extrem a la punta, el ce a la part del mig i el ferm a la part que habitualment no es fa servir. Cristina, hauríem de passar-ho per davant i per darrere, per dins.
De moment ho està aplicant a la perfecció.
Sí.
Amb ajuda, seré sincera, amb ajuda.
A que no és tan fàcil.
Oita, un buit perfecte. Home. Ha quedat un buit perfecte.
A la primera.
Amb molta assistència d'en Raül, també vaig a dir. Però bé, hem fet un buit, jo ja he complert.
Has de fer foto, d'aquest buit. Volem imatge,
buit, sí,
que ho penjarem.
Tranquil, després. Farem imatges de tota aquesta exposició que òbviament, penjarem a les nostres
buit,
xarxes socials.
Del buit,
del
teu buit.
Del buit. Perfecte, doncs, mira, n'hi ha un que precisament es diu pescador.
Sí, el nus de pescador és un nus molt, que es fa servir molt. És un nus que costa molt de desfer, ara em contradiré a mi mateix, però fa servir tan poc cap per fer-lo que si es talla no passa res, perquè perdrem molt poc cap. Llavors és un nus fàcil, serveix sobretot per empalmar, per lligar, per posar consecutivament palangres o tresmalls, xarxes, si els pescadors arriben a un lloc que té molta mar per davant, en comptes d'un palanc en pot posar tres, és la manera d'unir-los entre ells. Llavors es fa servir aquest nus. Llavors, com us deia, es fa servir molt, el nom ja ho indica. Penseu que si és doble de doble volta seria el de palangrer, és el mateix nus, d'acord? I si el perdéssim, estem perdent molt cap, molt poc cap. Llavors és un ús pràctic en aquest sentit i es fa servir molt.
És pràctic, és útil i difícil de desfer. Aquest és el nus de pescador. No,
quan queda sucat, diguem que els caps quan sucats queden molt, molt ferms, molt durs, val més, és molt més ràpid tallar que no pas tornar-los a fer.
Bé, però per sort doncs no perdem gaire cap. Seguim avançant en aquesta exposició que bé podeu trobar aquí al Museu de la Mediterrània ja des del passat dia 21 i fins quan el tindrem, Gerard?
Doncs l'exposició es podrà veure fins al 15 d'agost, amb l'horari habitual del Museu de la Mediterrània de l'estiu, que a partir del juliol, la recordo perquè la canviem, ens adaptem a l'horari estiu, ja és de 10 a 2 i de 2:15 a 9, de dilluns a dissabte, i estarà oberta doncs, tots aquests dies per tota la gent que vingui per aquí. Com que és amb idiomes, també va molt bé per la gent que ens visita, sobretot estrangera, perquè s'hi pugui també jugar i se la pugui fer seva. Per tant, fins al 15 d'agost ja tens per venir a visitar.
Jo ara m'acabo d'espantar, perquè aquí hi ha un nus que es diu Escanyagossos i jo no sé per què li van posar aquest nom, però no m'agrada.
Bueno, podeu imaginar, no?, que la saviesa popular també s'ha fet seu alguns nusos. No deixa de ser una gassa escorredora, eh? És un nus força senzill, molt pràctic. En terra en diuen nus del paqueter, de fer paquets, imagineu-vos, A vegades els noms canvien, si estem en terra o estem embarcats.
És un nus correder.
Per tant, correder. El mateix nus...
És un d'aquests nusos correders.
Sí, és un nus correder, sí.
Val.
Tenim de més complexes, tenim el penjat per alguna banda, però aquest és el més senzill dels que tenim. D'acord? Si us sembla bé, ens anem. Jo sí que m'agradaria no passar l'exposició sense veure la gasa de mà. La gasa de mà és el famós as de guia, que tots ens sona, el de guia. Potser us diria que és el nus més emprat a mar de tots els nusos mariners, d'acord? I és d'aquests que era molt, molt fàcil de fer i molt fàcil, potser encara més fàcil de desfer.
I per on s'utilitzava?
És per aconseguir fer una gassa, per amarrar un altre vaixell, per amarrar els vaixells al moll, per tot tipus de maniobres, fins i tot per amarrar les escotes a les veles.
Si veniu aquí a l'exposició, no us perdeu cap racó, perquè clar, anem girant i de sobte dius, ai, mira, però sí, aquí també hi ha nusos. Vull dir que realment tenim tota una vintena per anar descobrint i també tenim, veig, plafons informatius sense nusos, però...
Sí, també hem fet una mica de pedagogia del tema. Llavors, sí que ja em sembla, Gerard, corregeix-me, que tu l'acabes de muntar, ho tens més fresc, però em sembla que són 5 o 6 plafons en què parlem dels diferents teixits que es fan servir, des dels orgànics antigament, pites, cotons, fins al polièster d'avui en dia, la mena de caps, per què serveixen, des de quan es fan servir nusos, que mira, aprofito per dir-vos que fa 8.000 anys la gent ja sabia fer nusos, arqueològicament estan ben documentats. Vull dir que sí, intentem fer, a part d'aquesta part més interactiva, una mica de pedagogia del tema.
Bé, ja veus, Josep Maria, que tenim nusos mariners per donar i per vendre, Els podem anar tractant al parc. Què em volies dir, Gerard?
No, que és una exposició molt didàctica, Són 6 plafons on hi ha explicacions, també hi ha glosari, no? Ens expliquen bé això de què és un cap, no? Vull dir que és un as de guia, vull dir, aquests noms que els que no estem acostumats doncs ens ensenyen i és molt divulgativa i molt didàctica en aquest cas, no? Han fet la gent del Museu de la Pesca de Palamós, van fer una gran feina de contingut i també de saber-ho expressar d'una manera molt senzilla, molt planera, com una exposició d'estiu. No? Vull dir que saps, sense adonar-te'n vas aprenent moltes coses, per tant la gent quan surt d'aquesta exposició haurà après molt sense adonar-se'n.
Jo ja sé fer un buit.
Home, a més, és d'aquelles és d'aquelles matèries, primer que qui més qui menys haurà vist sempre aquella mena, aquells quadres, saps, aquells quadres que està ple de nusos a les botigues de coses souvenirs i botigues de coses marineres i mai entens què és cada nus, no? Doncs és una bona manera d'aprendre per què serveix cada nus i després per practicar això amb un tros de cap o fins i tot a casa amb una corda, no cal que sigui un cap mariner, pots anar practicant i si n'aprens dos o tres et pot ser molt útil al llarg de la vida. De fet, els nusos amb nàutica gairebé ho salven tot, ho arreglen tot i serveixen per tot.
Així és, diuen que sabent fer nusos per la vida, et solucionaràs molts problemes, que sí, evidentment.
Tenim aquí davant ara mateix el que jo anomenaria, i ara riureu, però com una boleta de gatet, d'aquestes de jugar, però es diu pinya, eh? Es diu pinya, en veritat. En què consisteix aquest? Us l'imagineu, eh? Així tot de cordes entrelligades que formen com un cercle, bé, una pilota, podríem dir, no?
És una pilota, sí, serà el repte final que tindràs. No, és...
Em retiro a temps. Diuen que una retirada a temps és una victòria.
Aquest, ja estem al final de l'exposició, aquest és dels més complexos de tot. Mm-hmm. És una pinya de rosa, se'n diu, eh? Té un nom així molt romàntic, molt il·lustratiu, molt xulo. D'acord, i és un nus que servia perquè quan els vaixells s'acostaven a port, quan els vaixells anaven a vela, les maniobres eren complicades, necessitaven que de seguida tindre un cap a terra per poder recolzar-se a fer les maniobres. Aquest nus, amb una pedra o un tros de plom a dintre, pesava molt. Era fàcil, des del vaixell, amb un cap petit, llançar-lo a terra, des de terra l'estiraven, i llavors venia el cap gros. O sigui, seria un passador de guia, diguem. I llavors, bueno, servia per això.
Escolteu, convidem a tothom a que s'apropi al museu, a que sàpiguen més de nusos, a que coneguin aquests nusos que estan ordenats per dificultat i a que tinguem interès, per què no, per apropar-nos a totes aquestes eines, tots aquests coneixements que hem anat desenvolupant al llarg dels anys relacionats amb la navegació i la nàutica. Cristina, fes fotografies de tot, eh? Del teu nus i
de
tota l'exposició, i agraeixo molt a en Raül Mata i en Gerard Cruzet que ens hagin acompanyat i ens hagin fins i tot format una miqueta amb això dels nusos nàutics. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, encantats, com sempre.
Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres i convidats esteu a venir.
Doncs ja ho sabeu, si voleu fer bones lligades, si voleu fer bons nusos cap a l'Empordà, falta gent, eh? Ja us ensenyaran alguns d'aquests més de 1.000 nusos mariners que a hores d'ara hi ha registrats. Nosaltres arribem a 6:45 de la tarda, tot just tombant. Intentarem ampliar algunes darreres hores que s'han produït al llarg d'aquests minuts referent a l'incendi de les Terres de l'Ebre. No marxeu. Fins ara.
Segueix la llum del far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:45 de la tarda, pendents de les informacions que ens arriben des de la Generalitat, des de Protecció Civil i des de Bombers. Mireu, sense anar més lluny, acaben de tancar l'accés als parcs naturals i cims de les Gavarres, el Puig de Cadiretes i la Serra de Montserrat. I ho han fet aquests darrers minuts, bàsicament, per previsió de risc de foc. S'afegeixen, per tant, els massissos del Montsec, el Montsant i els ports de Tortosa-Beseit. Això per un costat. Girona ha fet restricció de barbacoes. Per tant, vist el que ha passat a Campdevànol, prohibit encendre cap mena de barbacoa. I ara fa una estona parlava el coronel Morón del 4º Batalló de la Unitat Militar d'Emergència, de la UME, que estan destinats a la Ribera d'Ebre, i bueno, expressava l'esperança de poder reduir considerablement les 20.000 hectàrees que s'han posat en un primer moment damunt de la taula. A hores d'ara, deia, hi ha 230 soldats de la UME destinats a la zona de l'incendi. Es parla de l'orografia del terreny, es parla bueno, el format, no? Les alçades, els desnivells, les caigudes d'aquest terreny. Qui millor coneix aquestes zones que qui la utilitza, qui la trepitja, qui la camina, que són els excursionistes. Deixeu-me saludar a aquesta hora de la tarda el Quim Gavaldà, que és president del Club Excursionistes Sense Fronteres. Quim, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, aquesta zona per on està a hores d'ara, a hores d'ara està cremant, orogràficament com és? Com ens la podem imaginar?
Bueno, l'incendi que va començar baix a la zona de Flix i Vinebre, allí sí que és més pla perquè és la conca de l'Ebre i tot això, però va avançant ja cap a les zones més properes a la part nord de la Serra del Montsant i cap a les Garrigues i tot això. Aquí ja l'orografia ja és una miqueta més complicada. Per accedir-hi en els camions terrestres, si tenen disponibilitat de mitjans aèris i tot això i no bufa massa el vent, pues sí que podrien tindrien una mica més d'avantatge per intentar aturar aquest gran incendi.
Per tant, conforme ens anem apropant, per entendre'ns, cap a Maials, conforme anem anant, si m'explico bé, cap al nord, no? Cada cop, diguéssim, puja més. Més complicat i més dificultat d'accés.
Bueno, cap a Maials i Bovera, i seria cap a la zona de la part nord del Priorat, part baixa de les Garrigues, però sí, allí és zona més agrest i tot això.
Per entendre'ns, l'incendi està transcorrent entre la Serra de Montsant en un costat i el riu Ebre a l'altre, no?
Sí, quedaria entre aquestes dues parts, sí.
Una zona bàsicament agrícola, amb poca vegetació en el seu inici. La vegetació, estem parlant de pins i aquest tipus d'arbres?
Sí, bueno, pi, matoll, i després sí que hi ha algun terreny que està més cultivat, cap a la zona de Flix i tot això, però clar, les zones que no estan massa cultivades, doncs clar, tot allò és en la poca pluja que ha plogut durant l'any i tot això, doncs avança molt el foc.
I darrera qüestió, com a excursionistes, vosaltres us hi fixeu, la zona estava realment seca i amb molt matoll, amb molta sotabosc,
sí,
amb molta brutícia.
Sí, sí. Sí, bueno, brutícia tampoc no... És bosc mediterrani, les zones boscoses. Vull dir que també el sotabosc ja és part del, no, del que seria el bosc mediterrani. El que passa és que, clar, la falta de pluja pues, ho deixa tot més sec i els camins molt polsosos i tot això.
Doncs, en tot cas, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat per fer-nos una petita idea de la situació en la que es troba aquest incendi, de què és el que s'estan trobant a hores d'ara els bombers, els pagesos, els militars i tots els que estan treballant.
Sí, bueno, hi ha molta gent allí que està intentant aturar. Sembla un gran incendi.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins després.
I ara, vinga.
A reveure, molt bona tarda.
Vinga, adéu.
Fins després. Doncs aquesta és la situació, aquest és el terreny per on està transcorrent l'incendi. Nosaltres, evidentment, estem atents al que pugui passar. A hores d'ara, en aquests precisos moments, està fent compareixença el conseller Buch, que ha dit que ara mateix han de vetllar per la seguretat de les persones i que, de fet, no poden permetre que hi hagi que ningú entri a cap mas. Perquè no està garantida la seguretat. Per tant, les persones desallotjades no tenen accés als seus terrenys i a les seves propietats, bàsicament perquè des d'interior, des de Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat, no se'ls pot aconseguir, no se'ls pot garantir la seguretat. I fa una crida a la comprensió i la generositat per deixar que la gent passi aquestes hores, els que hagin de treballar treballin i els que hagin de descansar puguin descansar i, en tot cas, un cop l'incendi hagi estat controlat, poder prendre ja sí mesures d'altre tipus. Estem al cas del que pugui anar dient el conseller Buch. Si hi hagués algun fet destacat, ho posaríem ràpidament a l'antena. Per cert, el de Campdevànol ja està acabat i sembla que el de la Fatarella també estaria ja en fase de control. Són 2:06.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I mentretant, aquesta setmana, coincidint amb la finalització dels cursos i del curs escolar, s'han posat en marxa les activitats d'estiu amb molts clubs nàutics i clubs de platja. Si us sembla, parlem d'aquestes activitats. Anem cap a Vilanova, Ivan.
Doncs sí, perquè concretament aquí, en el cas de Vilanova i la Geltrú, els campus nàutics que ofereix el Club Nàutic doncs van començar aquest mateix dimarts, uns campus que s'allargaran durant tota la temporada d'estiu. I per parlar-ne, doncs avui tenim amb nosaltres el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, en Tete Sabater. Tete, molt bona tarda.
Bona tarda.
I dic campus perquè vosaltres teniu dos. Teniu un més d'esbarjo, si no m'equivoco, i un altre així més enfocat a la tècnica.
Sí, de fet, podríem dividir les tres ofertes, les ofertes que fem ara a l'estiu en tres grans blocs. No? Un és el Casal de Mar, l'altre és el campus nàutic i l'altre són els cursos formatius. No? Tant el casal com el campus són activitats molt més lúdiques, pensades perquè la gent, no? Els nens, tinguin un esbarjo a l'estiu. El casal és per nens més petits, de 5 a 12 anys, i realment no es diferencia gaire de qualsevol casal que en aquestes dates s'ofereix. No? L'únic que nosaltres tenim la sort de que podem treballar en un medi natural, no? Bastant especial, que és el mar, la platja i les activitats que es puguin desenvolupar en el club. El campus nàutic ja inclou, ja és per nens més grans, de 6 a 18 anys, mm-hmm. Ja inclou activitat nàutica i activitat de mar cada dia, i aquí sí que, una mica l'objectiu és que es conegui, no?, qualsevol activitat que es pugui desenvolupar al mar, no?, des del caiac, el pàdel, la navegació en creuer, la navegació en vela lleugera, la navegació en catamarà aquest any, i, jo crec que potser és l'activitat estrella, no?, en aquests moments del club. I després tenim altres activitats que són ja més de caire formatiu, que són cursos de vela pròpiament dit, no? En aquest cas nosaltres fem de les modalitats que hi ha, fem la modalitat de creuer, la modalitat de vela lleugera i la modalitat de catamarà.
En el cas del campus nàutic, però, seria una mica per continuar amb la formació de tota la temporada o gent que s'inicia en la vela, com funciona?
Nosaltres, l'objectiu principal que tenim, tant amb el casal com el campus, és que els nens surtin contents. Sí que és veritat que durant els cursos te n'adones de quins són aquells nens que tenen realment un interès especial i que els agrada més, no? I llavors amb aquests nens sí que a la llarga els hi pots arribar a oferir de dir, escolta'm, si realment t'agrada navegar, doncs que sàpigues que tenim, no? Tenim activitat tot l'any i que tu pots seguir desenvolupant, no?, el teu hobby o l'esport que t'agrada. Però, ja et dic, al final això és un més a més, és un afegit, no? L'important al final és que els nens, el que ens trobem és que als nens els agrada, que tots volen repetir, que cada any hi ha nens que es passen tot l'estiu a casa nostra, i al final això és una mica el que busquem, no? que el grau de satisfacció dels clients sigui alt.
Tere, benvingut, molt bona tarda. Bona feina la que feu des dels clubs, precisament buscant aquest format, no?, aquests cursos que no era el mateix que es feia abans, eh? Fa uns anys hi havia lo de la vela, i venga, i vela, i navegar, i a fer nusos, i a muntar i desmuntar, i venga, optimis
sí,
amunt,
això,
i
sí,
no hi
ha
més. Sí.
Això hi ha una gran... Dins dels clubs, i dins de les, de, no, entre els directors esportius, en els últims anys hi ha una gran... Es parla molt d'això, eh? Abans potser sí que els cursos, no, de vela feien que arribéssim amb menys gent, però eren cursos més especialitzats, i després sí que era molt més fàcil que d'aquests cursos hi hagués una continuïtat durant tot l'any, no?, de la gent que hi participava. Ara, a poc a poc, al final, els pressupostos manen com en qualsevol activitat. Al final, bueno, els clubs s'han hagut de... Les escoles de vela s'han hagut d'adaptar a noves activitats, a noves ofertes que ens permetin treballar amb volums més grans. I una mica, doncs, sí que és veritat que hem canviat una mica el nostre objectiu final, que era només ensenyar a navegar, a aconseguir que bueno, qualsevol persona que, no, que li agradi l'aigua i la platja, doncs pugui participar de les dues activitats. El que passa que sí que és veritat que després, clar, ens costa molt més captar gent que vulgui continuar durant tot l'any.
Mira, ja veuràs, veurem un altre, poso en comú un altre cas. Daniel Rodríguez.
Doncs anem nosaltres ara una mica més al sud, de Vilanova cap a Tarragona, perquè allà el Reial Club Nàutic de la ciutat també ja fa temps que organitza diverses propostes d'estiu. De fet, és habitual que rondin per aquest recinte esportiu nàutic, doncs vora un miler de joves amb diferents propostes en els mesos de juliol i agost. Per saber com comença també aquesta temporada d'estiu infantil, ens acompanya la presidenta del club, l'Andrea Masanti.
Andrea Masanti, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vosaltres també un ampli ventall de propostes pels nanos que vulguin apropar-se.
Sí, la verdad que sí. La verdad que tenemos un club fantástico con propuestas para meterse en el mundo del agua de todas las maneras. Porque el club, como sabes, no solo tiene vela, sino que también es muy fuerte en todo lo que tiene que ver con remo, remo de mar y remo olímpico. ¿Sí? Y la idea que tenemos en el Casal es justamente acercar el club y el agua y el litoral y el Mediterráneo a la ciudad, a una ciudad que es fantástica y muy mediterránea. ¿Sí? Por suerte... Ah, perdona.
No, dic, en Tete deia, ha dit una cosa que jo crec que a mi m'ha agradat molt, que diu, l'objectiu és que s'ho passin bé. És a dir, l'objectiu és que els nanos surtin contents. Vosaltres també, l'objectiu és aquest, o aneu... L'objectiu no és tant que s'ho passin bé, evidentment, ningú fa mal als nens perquè pateixin com a bèsties, sinó que és una mica... té una vessant més esportiva. Quina filosofia de les dues?
No, nosotros tenemos una vertiente deportiva, está clarísimo, pero eso no quita que se lo pasen bien. La idea no es que salgan deportistas profesionales, ni muchísimo menos, pero sí que conozcan el mar en todas sus facetas, que entiendan lo que es el mar, que lo disfruten, que le pierdan el miedo, que sepan que pueden hacer millones de actividades y que es una época del año que es fantástica para aprovechar el mar. Obviamente que queremos que se lo pasen bien, pero también queremos que conozcan todas las posibilidades que les brindan las actividades náuticas y sobre todo las actividades náuticas que ofrece el club.
Va, Andrea, Tete, a tots dos, va la pregunta, amb quina actitud, o sigui, amb quin objectiu arriben, el vostre està clar, és a dir, que s'ho passin bé i que si a més poden seguir dedicant-s'hi, aquest és l'objectiu, o el segon objectiu, no? El dels nanos quin és? És a dir, jugar amb l'aigua, aprendre a navegar, anar a vela com podria anar a bàsquet o a informàtica... ¿Quién es una mica el objetivo amb el que us arriben a vosaltres els nanos?
Mira, yo creo que los niños no tienen claro un objetivo. Lo que sí tienen claro es que quieren estar en contacto con el agua, con el mar, con la piscina, con la playa, con los barcos. Yo creo que siendo niño no tienes tan claro el objetivo, que es lo que vas a buscar a un casal como el nuestro, pero sí tienen clarísimo que se lo pasan bien. Muchos niños vienen preguntando si los monitores de este año serán los mismos que el del año pasado, o si podrán hacer el deporte como hace un amigo, un primo, un hermano que conocen y que hace algún deporte en especial dentro del club. Pero yo creo que los niños lo que buscan es pasárselo bien en las vacaciones, estar con chicos que se lo pasen bien, jugar... Y bañarse, porque parece que el agua para los niños es una cosa como mágica, ¿no? ¿Sí? Y siempre que haya agua por medio, se lo pasa genial y el objetivo es poder meterse adentro del agua.
Tete.
Jo, bueno, realment ho ha definit molt bé, eh? Vull dir, potser els nous, els, diguem-ne, els que venen per primer cop, venen molt a l'expectativa, perquè al final és una activitat que es desenvolupa en un medi que no és el propi, no?, dels nens, i venen, molts venen allò que els veus el primer dia una mica espantats, no?, de, a veure on m'he ficat. Però realment al final el tercer dia se'ls hi passen tots els mals i gaudeixen com a cadells. Vull dir, realment és... I al final els que ja repeteixen i ja han vingut altres anys, doncs és el que deia ella, no? Vull dir, que et pregunten si hi haurà aquest monitor, si podrà anar amb l'amic que l'estiu passat van coincidir en el barco, si, bueno, i al final es fan al seu lloc. Vull dir, té una facilitat molt gran per adaptar-se i per entre ells fer grup i fer colla i hi-hi, ha-ha. Vull dir, realment és així.
I quan acaben, acaben sabent navegar o no, Tete?
Quan acaben...
Espera, Tete, ara Tete. Un moment.
No, bueno, sí, com queráis, eh?
No, primer Tete, ara canviem l'ordre. Primer Tete, després Andrea.
El nostre objectiu, el primer objectiu era que s'ho passessin bé. Jo sempre els dic als monitors que el segon objectiu és que aprenguin a navegar. Però haig de confessar, ara que no en sé ningú, que no ho aconseguim en tots els casos, eh? No ho aconseguim en tots els casos. Sí que hi ha nens que tenen una facilitat que dius, bueno, com pot ser, no?, que en 4 o 5 dies ja porti el barco d'aquesta manera. Però hi ha nens que també, bueno, potser els agrada menys o els espanta més o s'acomoden més i els hem d'estirar molt perquè t'agafin l'embarcació i la governin. Però, bueno, en definitiva, sí. En definitiva, jo crec que això és, al final és com anar en bicicleta, no? Vull dir, anar en bicicleta, aprendre a no caure i anar recte és relativament fàcil. Després agafar una bici de muntanya, anar-te'n a una muntanya i baixar-la ja és una mica més complicat, no? Però jo crec que el mínim sí. El mínim, qualsevol persona que passi un parell de setmanes pel club ho aprèn.
Andrea, ara sí, va.
Bueno, yo no difiero mucho de lo que dice Tete, pero realmente yo creo que nuestro objetivo es que tengan ganas de volver. Que tengan muchas ganas de volver, que se vayan con las ganas de repetir, sea que la repetición sea el mes siguiente o sea que sea el año siguiente. Pero nuestra intención es que se lo pasen tan bien que quieran volver.
Va, deixeu-me afegir aquí un altre convidat. Cristina.
Sí, perquè arriba la 5a edició de les estades marines Vies Braves, que tindran lloc a Tossa de Mar i també a Llançà, amb dues estades de 15 dies a cada espai durant el mes de juliol. En parlem amb el coordinador pedagògic de les estades marines, en Jordi Gaitan.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
El vostre és una mica diferent perquè em sembla que dormen i tot, no, plegats?
Sí, és un camp de treball, el que es coneix com a camp de treball. L'hem batejat amb les estades marines Vies Braves Xatrac. I sí, efectivament, estan 15 dies pernoctant i fent convivència a 24 hores.
I què fan? En què treballen?
Mira, el camp de treball Vies Braves és un camp de treball de mar que tenim uns objectius força definits de resoldre reptes. La meitat són de comunicació i de divulgació del mar i dels tresors que amaga el mar a la ciutadania del poble on som. I l'altra meitat són científics. Són reptes en els que hi ha una indagació científica a partir d'una doncs, observació i seguint una miqueta el mètode científic, en aquest cas, amb treball de camp.
Perquè, Andrea, pregunto, els nanos, quan surten a navegar, descobreixen un nou món? És a dir, lo de los plásticos, las medusas, la corriente... ¿Les pilla de nuevo? ¿Les atrae? ¿Es un descubrimiento?
Sí, siempre hay un descubrimiento. Los chicos son curiosos y siempre las nuevas se vuelven felices y tienen ganas de saber más. Pero en nuestro caso también tiene mucho que ver no solo el tema de la vela y el desplazamiento en el agua, sino también todo el tema del remo y cómo haciendo bien una técnica o impulsando el bote de una determinada manera, por cuestiones de la física, el bote se puede desplazar más haciendo menos fuerza o menos haciendo más. Digamos que hay muchas salidas para las actividades que hacemos y que creo que hacen los compañeros que tengo aquí en la radio que están comentando sus propios casales. Por un lado, el tema de descubrir el mar tiene que ver con todo eso, con la sostenibilidad, con el tema físico, con el tema biológico, con el tema de los residuos, con el tema de reciclajes, con el tema del viento, de la fuerza. Yo creo que cada vez que le das a un niño excusas para saber, la curiosidad se potencia y se lo pasan genial.
Andrea, muchísimas gracias por habernos acompañado y felicidades por la iniciativa. Que vaya muy bien.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego.
De fet, Jordi, per tant, són nanos que no només naveguen, sinó que, o de fet, el navegar és una eina més, eh? És bàsicament el coneixement del medi.
Sí, bé, de fet, no hi ha navegació, eh? Les nostres estades...
Eh?
Sí, sí, són d'esnorkel. Cada dia anem a mar, cada dia anem a l'aigua, cada dia anem amb un objectiu de submergir-nos per buscar la fotografia que ens falta, per fer el recompte d'algues o d'espècies que ens fa falta. El que pretenem, sobretot, és que hi hagi un coneixement a partir de l'experiència. Evidentment, la convivència i aquest creixement personal que porta el fet de conviure 15 dies amb gent que en principi no coneixes, doncs també és un dels objectius, però tenim un objectiu molt clar d'educació ambiental. I que, per tant, els nostres reptes, que cada any els anem modificant una mica, van en aquesta línia. Enfoquem clarament que el jove, que pot ser un jove de 14 a 17 anys, és un jove que li agrada el mar, que surt de les nostres estades marines sabent més coses del mar i sabent-les no només perquè les ha après teòricament, sinó perquè les ha vist, perquè les ha explicat i perquè ha passat el procés d'aprenentatge que fixa en ell aquest coneixement pel mar, aquesta estimació pel mar i, al final, les ganes de protegir-lo, que és una mica el que estem buscant.
Tete, de fet, no és l'objectiu, però sí agafen també coneixements, no?, quan estan en el casal.
Sí, la veritat és que allò de la conscienciació mediambiental cada vegada ens afecta més i cada vegada jo crec que en tot el sector li donem més importància. Jo crec que avui en dia qualsevol casal o campus relacionat amb el mar, això és un dels objectius, no? I realment també és veritat que haig de dir que quan parles ara amb els nens te n'adones que ja ho tenen molt, molt assumit. La majoria de nens ja venen de les escoles, ja venen de casa amb una mentalitat molt diferent a la de fa uns anys, no? Vull dir, i realment jo crec que aquí sí que, a la llarga, aconseguirem provocar un canvi de mentalitat i de que, bueno, que realment el tema ecològic sigui algú molt més al dia, no?
Suposo que quan surten prenen realment consciència, no? Quan coneixen l'entorn i el que estan fent és quan diuen, home, doncs potser sí que és veritat que allò que ens han explicat és tan important i està incidint tant, no?
Sí, la veritat és que, mira, fa dues setmanes, amb una activitat que teníem, vam sortir a l'aigua i bueno, anàvem amb un barco col·lectiu i els mateixos nens vam veure flotant una caixa de plàstic, la típica caixa de fruita, no? I els mateixos nens et diuen, hem d'anar a buscar-la i hem de recollir-la, no? Això fa uns anys era impensable, no? Veies la caixa de plàstic i ells mateixos, no, són els que et diuen, això no es pot quedar així, això ho hem de recollir, això ho hem de... Vull dir que realment és el que et deia abans, no? Que crec que el canvi s'està aconseguint, no?
Jordi, vosaltres ho constateu també, eh?
Sí, nosaltres constatem que aquesta conscienciació... No sé si ve tant de l'educació de casa com del context en el que bueno, el bombardeig d'informació, sobretot amb el tema de plàstics, els altres temes que també afecten a la sostenibilitat ambiental, potser no els hi arriben tant, però aquest en concret que diguem que els governs s'han ocupat sàviament de fer-ne molta difusió, doncs efectivament sí que arriba a les consciències. I del que es tracta és que, bueno, que ho tinguin ben parametritzat i que no es tracta només dels plàstics i que es tracta de conèixer, sobretot, no de ser un activista sense coneixements, sinó de ser un bon coneixedor del mar i que això et portarà a voler-lo protegir. Perquè, al final, el que sí que constatem és que la gent... Bueno, m'imagino que els meus companys d'altres casals els hi passa el mateix, que els nois i noies que s'apunten a anar als casals de mar ja tenen un sentiment a favor del mar que els predisposa a estar molt atents a aquestes injustícies que es troben surant a vegades i enfonsades altres vegades.
T'agraeixo molt que ens hagis atès, Jordi Gaitán, coordinador pedagògic de les entitats de les estades marines. Fins la propera i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure. Sí. Tete, vosaltres des d'aquí, des del Club Nàutic de Vilanova, primer que s'ho passin bé, després que n'aprenguin, després que tinguin consciència ecològica i al final que puguem fer bones persones de futur, no? Relacionades amb el mar, això sí, sempre.
Sí, al final el mar sempre fa bones persones. El mar sempre et posa al teu lloc. El mar sempre et posa al teu lloc. Ja t'hi pots posar com vulguis, que al final en el mar no t'escapes. No, però realment ara estava pensant que la iniciativa aquesta del Jordi la trobo molt bona. Realment crec que hi haurien d'haver més iniciatives com aquesta. Vull dir, jo haig de confessar que sóc de Tarragona i les activitats del Nàutic ja me les conec i realment són activitats que estan molt arraigades a la ciutat i sense treure-li mèrit, però el que ha explicat el Jordi, la veritat és que me sembla una idea molt bona i ojalà d'aquí uns anys en tinguem més com aquesta. Però al final el mar és de tots, el mar ens guarda els nostres somnis a l'horitzó i l'hem de cuidar.
Doncs escolta'm, em quedo amb aquesta idea. Ho teniu ple o encara hi poden haver nanos que s'apropin?
Déu-n'hi-do. La veritat és que, bueno, com sabeu, estem amb obres al club, no? I això de les obres... Les nostres són interminables. No sé. Semblava que no, però són interminables. I la veritat és que vam començar una mica espantats. Però per ara anem amb números de l'any passat i sembla ser que no ens afecten gaire. Sembla ser que al final l'acabaran abans de l'estiu i podrem tindre un final d'any plàcid i poder estrenar edifici i tal. Però la veritat és que la gent cada any respon i cada vegada tenim més alumnes. Vull dir que amb això podem estar molt contents.
Tete, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat aquesta tarda. Felicitats per la iniciativa. Estem en contacte i ja ho sabeu, si esteu per Vilanova i us queda mà, doncs cap al Club Nàutic a aprendre a navegar. Moltíssimes gràcies, director.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Fins la propera. A reveure.
Fins la propera.
Doncs hem volgut parlar dels casals de mar, no?, i d'aquesta relació entre els nanos i el medi marí. Per cert, som gairebé 7.000 les hectàrees, 6.600 les hectàrees que s'han cremat a l'incendi de la Ribera d'Ebre, i el president Torra acaba de dir que durant les 48 hores està prohibida la sega arreu del país. S'estan prenent mesures que mai s'havien pres a Catalunya per mirar de combatre la onada de calor i altíssim risc d'incendis. Esperem que la nit sigui plàcida i demà poder començar d'una altra manera. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A ningú li agrada que el truquin a casa a les 5 del matí. Em molesta molt que m'arribis tard amb el fred que fot una hora aquí dret, però que no te n'adones que això és un suplici, no podem seguir així. Però que no te n'adones que l'amor entre els dos està tan mal ferit. Per què m'atabales donant tot el dia la teva opinió? Cal que et repeteixis, diem el que penses de tots els meus actes, a veure si entens que ja sóc prou grandet per caminar solet per aquests mons de Déu. Que tu ja ets prou grandeta per parar de fer el tonto i deixar fer els demés. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Més val que ho deixem, que la vida són dos dies, que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum del matí. Que m'agrada el ping-pong mentre escolto Pink Floyd a la llum. Ja portem dos mesos des que vas marxar i no sé res de tu. Com a mínim podries agafar-me el telèfon, que començo a inquietar-me, tinc ganes de sentir-te. Només et demano que parlem un moment per sentir-nos-les. pacient per saber sobre mi. Estic poc a casa perquè està molt trista i li falta color. Que el meu llit se'm fa gran, que les nits se'm fan llargues, que no dormo mai bé. El capçal que em grinyola em revolco amb neguit. La teva nevera feia molt menys soroll. I quan esmorzo poso el 324 per no sentir-me sol. Més val que...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.